Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
7 minuts que passen de les 4, L'espia que es va estimbar és una comèdia on l'actor David Olivares fa d'un guionista, en hores baixes. Vol vendre una pel·lícula experimental?
Podríem dir que sí.
Que parla d'un home normal.
I corrent, amb una vida mediocre.
Que descobreix què? Què descobreix, David?
Que descobrirà que son pare biològic és un famós agent secret. I que aquesta música ja transporta ja a un lloc.
Ja està.
No? Ja està.
On anem a parar?
Amb això ja ho tinc mig guanyat, ja. Però no diré molt ràpid que no,
però
encara hauré de pagar drets.
Escolta, hi ha un productor que hi ha castellà que et fa canviar el guió perquè sí, la pel·lícula sigui un èxit, eh?
Sí, 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 sí. Bueno, fem 5 cèntims. L'espia que es va estimbar és una pel·lícula dintre d'una obra de teatre, una obra de teatre dins d'una pel·lícula.
Mira, això t'anava a dir.
Sí.
És que ho vaig pensar.
Sí, 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 sí. En la qual, doncs, jo faig de un alter ego meu, David Olivares, segon David, que vull vendre una pel·lícula, un guió d'una pel·lícula una gran productora, en la qual em vull basar això, vull concentrar-me en el fill d'en James Bond, que viu a Barcelona i és un noi pobret, però, bueno, què vols que et digui? Va tirant, no?
Va fent,
i que no en té ni idea de que son pare biològic és el famós agent secret, i, bueno, el productor, doncs, li va posant pels a les rodes, i al final acabarà venent l'ànima al diable, no?, per intentar que la pel·lícula surti a la llum, tot i que no és la pel·lícula que ell voldria fer, i, bueno, perquè li va posar pels a les rodes i va cedint constantment a les exigències del productor, que està xapat a l'antigua.
Clar, tu ho dius. Ara en parlarem d'això, eh? Perquè si és veritat que aquesta idea del productor, que sempre està com demanant, com que ho vol controlar tot, això és que passa a la vida
real, també, no, David? Perquè... Sí, 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 qui paga mana, no?
Ah,
mica.
Clar, sí, no?
T'has d'anar barallant i a vegades te'n passes a gripaus i a vegades, això. Doncs, doncs tires tu de l'artista que tens a dins, no? Independentment de que l'obra que tu vulguis fer sigui agradable o no pel públic. Perquè la pel·lícula que vol fer en David, jo crec que és un bodorrio i un tostonazo, també t'ho he de dir.
Per tant, sort en aquesta ocasió del productor que li va...
Sí, però bueno, ell buscàvem una mica el contrast, no? Sí. Jo vull una pel·lícula no avorrida, no fa servir la paraula avorrida, però una pel·lícula lenta, tranquil·la, d'aquelles una mica Albert Serra, potser, saps? D'aquelles llargues i avorrides. I que no passi absolutament res, passi poca cosa, vaja, i el productor, esclar, doncs que no, home, no, aquí has de posar acció.
Que si vols que sigui un èxit has de passar per aquí.
I tot i així tampoc pot ser o no un èxit, eh?
Clar.
Però bueno, són uns ingredients que el productor coneix.
D'on surt la idea de l'obra? Perquè em sembla que d'un projecte una mica distret.
Sí, el projecte surt de fa molts anys, quan estudiava a l'Institut del Teatre, hi havia una assignatura que es deia Els Distrets, que ens obligaven a... que eren 4 crèdits i mig, a la qual no hi havia notes, simplement havies de presentar-te, i els alumnes, hi havia un dia que passaves Els Distrets, podies fer una cançó, una coreografia, un poema, un ball musical, el que tu volguessis, de 5 minuts, de 10, o de 2... Hi havia gent a molta barra i a vegades no fèiem massa cosa, ens juntàvem 5 i fèiem una tonteria. I allà, doncs, vaig voler fer un distret, perquè a mi m'ha agradat molt sempre la cosa gestual. Jo, de fet, volia fer mim i pantomima, vull dir, el teatre de gest sempre m'ha apassionat. I soc molt fan del tricicle i de, bueno, molta gent, no?, del món del mim. I vaig voler fer l'entradeta d'una pel·lícula de James Bond, d'aquestes típiques que sempre que comença la pel·lícula hi ha una aventura extra, acaba una aventura i llavors començarà la pel·lícula de veritat, no? Aquells 20 minutets, 15 minuts d'entrada de pel·lícula. I vaig voler fer això amb 3 o 4 musiquetes del James Bond, jo feia els ta-ta-ta-ta, piu-piu-piu, ho feia tot amb la boca i no sé què, i hòstia, em va agradar molt, em vaig sentir molt bé i vaig pensar, un dia serà un espectacle. El que passa que, clar, jo allà tenia 25 anys i encara em bellugava, bé, i ara amb 51. Ostres, em costa molt, eh?
Però, escolta, Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do.
Tu deies ara una hora i...
Una hora i deu.
I deu, aprox,
sí.
No?
Una hora i deu, aprox.
Una miqueta més, sí, sí, potser, sí. Però que no pares a l'escenari i estàs tot sol, això sí. Amb veus de luxe, eh?
Molt ben acompanyat, amb veus, sí. Això sí que veus. Jo ja tenia la intenció i la idea de que estaré sol, perquè molta gent em pregunta, he vist que fas un monòleg? I dic, no és un monòleg, és una obra de teatre. Però estàs sol, oi? Sí, estic sol, però és una obra de teatre. Vull dir, si veniu ja ho veureu. Vull dir que no. Perquè molta gent es pensa que parlo de pel·lícules de James Bond, sí. I de mi, i de, no ho sé...
Sí.
potser el pòster està equivocat, no ho sé, eh? Vull dir que això també ho hauríem de mirar, però no, és una obra de teatre en la qual tots els altres personatges de l'Auca, tant el productor com els personatges de les pel·lícules fictícies, són veus d'actors i actrius molt coneguts
molt
a Catalunya.
Reconeguts.
Molt coneguts a Catalunya.
Jo tècnicament vaig pensar, mare meva, que tot això encaixi, que tot entri a temps, hi ha d'haver una complicitat màxima amb el tècnic de so.
Sí, sí, sí. En aquest cas, la Minerva Prat és la tècnica i és actriu, també.
Ah, això també, això sí, deu fer,
sí,
també,
clar,
que sigui
clar.
Actriu.
Ja vam buscar
que tingui...
algú que dominés, una persona que dominés una mica l'aspecte tècnic del Colab, no? Que és aquest programa teatral en el qual van totes les memòries de so, llum i vídeo, i a més que tingués aquesta sensibilitat artística i aquesta escolta amb el públic també per si la gent riu o no riu, perquè també al principi era una cosa no incògnita, no? I llavors jo crec que se la sap millor que jo. Se la sap millor que jo, sí, sí, sí. Jo a vegades encara tinc llacunes de text. El poc que tinc, perquè jo parlo, però vull dir que...
Tampoc parles gaire. Però
no, parlo, però no parlo gaire, perquè també parlen els altres, no?
Sí.
I veus, el poc que he de dir i me n'oblido.
I tu n'oblides.
Deu ser l'edat, això.
No, però, mira, dues coses. La primera, el fet d'estar tu sol, amb les veus i amb la Minerva, a l'escenari, que ja, el fet d'estar a l'escenari ja és com que despulles, no? Que estàs com... Que tu sol, que no tens la complicitat del company, no?
Clar.
Sí, això ho deus notar, també.
Sí, això ho noto i per això també una mica... Bueno, la idea ja va sortir de fer moltes veus de... Perquè en principi pensava, i si les fes totes jo? No? Vull dir, de fer-ho...
Sí.
A banda de que acabaria escutadíssim més encara. Bueno, vam pensar que potser el públic seria com fer... aquesta ràdio en viu, però tampoc tinc tant catàleg de veus jo, en la meva glotis, saps? Vull dir que sé fer veuetes, però no tantes. I llavors potser despistaríem una mica el personal. Però... El fer veus de gravades, doncs em sento bastant acompanyat i vaig pensar que... I realment, aquest espectacle, que he fet bolos per Catalunya, alguna vegada l'he fet per poqueta gent, i la tiro, eh? Vull dir que
sí?
Gràcies a les veus em sento molt
acompanyat, molt, home, perquè és que si no...
Molt acompanyat.
I ha evolucionat l'obra, perquè diria que la vas estrenar a Premià, el teu Premià,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
A l'Amistat. Ha evolucionat aquesta obra, perquè ara tu deies, ostres, és que jo crec que també el públic és clau, no?
Sí.
Deies, estàs sol, però és que és el públic el que et dona també el to de l'obra, no? I més o menys saps on riuran, on no riuran.
Mm. Sí, és una obra que està... A veure, és una obra que, com que... Mira, hi ha 1.700 QEs en el Colab, en l'ordinador. Vull dir que bellugar alguna coseta, hi ha coses que estan molt linkades,
sí.
I bellugar una cosa et desplaça l'altra. Vull dir, és una cosa d'orfebreria, no? Llavors, jo no puc arribar un dia a dir, escolta, això no va, aquest acudit no va funcionar, canviem-lo.
Sí.
O aquest soroll, aquest lloc d'un ànec, posem un bou. Hosti, és molt difícil fer això, perquè et pot bellugar tot. Vull dir que gairebé ja està el 95% del que hi ha, ja és... El que sí que vam fer va ser... O sigui, per exemple, el Premià durava una miqueta més perquè l'escena del casino Royal, no?
Amb
el James Bond, era molt més llarga, hi havia més jugades de cartes. Hi havia un parell o tres escenes, l'escena amb la reina al Palau de Buckingham. Bueno... massatjava un parell de cops més, saps? I al final vam dir, bueno, no cal que massagi tant, o no cal una jugada més, això si ho tallem per aquí, ho tallem per allà, i bueno, ja vam haver de tocar el Colab, que, amb els dits creuats, i va anar bé. Llavors també, per exemple, per mi, la meva idea de l'espectacle era un home, un foco, però, o sigui...
A veure.
Un home, un foco, vull dir, jo amb les veus,
sí.
I prou... explicant-ho tot, amb un vestuari neutre, no? Una mica clown, però vull dir, samarreta negra, texans o pantalons negres, i ja està. I que la gent veiés el seu smoking, la seva pistola, el seu cotxe, el seu mar, el seu paisatge, el seu tot. El que sí que és cert és que al fer bolos vam pensar després, ostres, vestir una miqueta més no costa res. I crec que ha millorat, per exemple, ara vaig amb una miqueta de vestuari que me'l vaig traient a mesura passa l'espectacle, no? Es va modificant el vestuari, però hi trobo... el vídeo, que no hi ha imatges, però la pantalla, totes aquestes llegendes que surten, no hi eren. Vull dir, hem anat afegint cosetes, acudits per aquí, acudits per allà, i farcint una miqueta, i crec que ara ha quedat un espectacle que... bastant maco.
Tot i que jo crec, David, que et vas equivocar d'heroi.
Ai, ai, ai.
A veure, quin heroi.
Quin heroi.
Espera, vine, a la Paula. Tira l'altre heroi.
Ai, sí. Aquesta és la següent.
A veure, què va passar?
Aquesta
perquè crec que el culpable
És ell, sí, sí.
És que sempre és ell.
Sempre és ell.
Sempre és ell. Sí, sí. Indie per tot arreu.
Indiana Jones, és que esclar.
Ho has pensat o no, això de... Explica-la. Què és per tu, Indiana Jones?
Per mi, Indiana Jones és el motiu de que jo faci teatre i el poc cinema que he fet i tele i, bueno, que em dediqui el que em dedico. Perquè amb 9 anys em va portar mon pare al Cinema Urgell, que ja no hi és, el cunyat Cinema Urgell, a Barcelona.
Uau!
Amb 9 anys, a veure l'any 81 l'Indiana Jones i en busca d'arc que perdia em vaig quedar i dic, ostres, jo vull fer això. Bueno, vull fer això, vull dedicar-me al...
Tu vas dir, jo vull fer això.
Algo relacionat amb això. Llavors vaig començar a fer primer clown, després acrobàcia, després teatre... Vaig anar a dir, bueno, algun dia arribarem, no?, al cinema i a fer, no d'Indiana Jones, però a fer pel·lícules, a distreure la gent, no?, a dedicar-te al món del business i de l'espectacle. I és el culpable. Llavors, bueno, el mòbil, si em truques, sona aquesta música.
Sona aquesta música.
Sí, vull dir, estic una mica obsessionat amb el... I la idea també, clar, perquè en James Bond, per exemple, és molt... té molts més anys que Indiana Jones. Ah. I jo crec que poden haver-hi una o dues persones al planeta que no sàpiguen qui és James Bond.
És veritat.
No? Ara mateix també Indiana Jones també hi haurà una o dues que, sí, no, que deuen ser les mateixes. Però podria ser la següent.
Podria ser, no?
Podria ser la següent, sí. El que passa que, clar, icònicament també és Harrison Ford. El James Bond l'han tocat 5 actors diferents. És un mite, una icona. A més, també ha variat molt aquesta cosa de... Vull dir, en l'espectacle m'agrada molt tocar tot aquest sexisme que ha fet servir sempre, sí, les pel·lícules, que ha anat modificant-se, sí, amb els anys, com la societat. Doncs que en Jeroni, que és el personatge de l'espia que es va estimbar, doncs que sigui ell l'objecte sexual per totes les dones que passa i que el tractin com el cul, no? És una mica passar... Bueno, jo no vull passar comptes, però vull dir que...
Bueno, però
una mica sí. Una mica de dir, escolta, pues ara és al revés, no? Ara, vull dir, farem una pel·lícula i, a més, el tracten amb ell i és l'home objecte i és el malaguanyat de tot.
Tu quan et vas adonar, David, que tenies aquest poder de fer riure la gent? Perquè dius, ostres, jo vull dedicar-me al teatre després de veure l'Urgell a Indiana Jones, però de dir, ui, això...
Serà un tòpic, però vull dir que des de bàsica i bueno, fer el tonto, imitar els professors i fer una mica el tontet sempre m'ha agradat, fer una mica... Vull dir, el riure és una droga, no? És, i et converteixes en yonqui una mica de tot pel gag. O sigui, tot pel
tot
gag.
Pel gag.
Tot pel gag, sí, sí. I es pot riure de tot. No vull entrar ara en quins són els límits de l'humor i tot això, però vull dir, per mi, el sentit comú, bàsicament, però vull dir, per mi no hi hauria d'haver-hi límits, sempre quan hi hagi bon gust.
Sí.
No? Perquè un acudit dolent és un acudit dolent. Et pot fer rissa o no?
Sí.
Pues ja està, és un acudit dolent. Mala llet i anar a putejar i anar a insultar, no.
No però, cal.
Vull dir que...
I què passa quan no riuen?
Home, és bastant desastre. Quan no riuen, bueno, n'has de tenir un altre, i un altre, i un altre. A vegades has de saber, hi ha grups de gags que van per acumulació, hi ha el running gag, hi ha el xistet que el vas preparant... És molt complicat, la comèdia és molt seriosa. La comèdia
és algo molt seriós.
És molt complicada i mereix molt de respecte, perquè és que és una partitura, no? I llavors... Clar, què fa que a vegades sempre et riuen a molts llocs i sempre vas a un bolo i la gent no riu? Llavors et comences a preguntar, potser sóc jo, que no estic tocant bé la partitura, et comences a emprenyar, comences a cridar una mica més a veure si es desperten... O...
A veure què llavors passa aquí al públic.
Sí, no, llavors potser no és culpa d'ell, sí, és culpa meva, és bastant desastre.
Clar, és que una comèdia funcioni, no? Que sigui l'èxit, és que hi intervenen molts factors. Sí. Sembla que no, David, però...
Sí, intervenen factors, el moment, l'horari... És que no ho sé. Jo he conegut molts productors teatrals importants a Catalunya que no tenen... A vegades els hi pregunto, quina és la clau d'un èxit, no?
Bueno.
I mira que van a mirar teatre a Londres i compren obres d'allà per portar-les aquí, que allà són un èxit, premi Tony, premi no sé què, i a vegades aquí no funcionen, i a vegades aquí una coseta més senzilleta, que no aspirava res, estan 3 anys en cartell i és un gran èxit, no? Que això...
Mira, ara que deies del cartell, recordem que si voleu veure el David Olivares encara esteu a temps, dos divendres més, no? Queden, David?
Sí, em queda la penúltima funció aquest divendres 22,
sí,
a la 2:15 a l'Eixample Teatre, i l'última funció el 29.
El 29.
29 de setembre.
Ara ho dèiem també fora, comentàvem amb el company en Pau Massip, no, que dèiem a 2:15.
Sí.
Ah, no, està bé, eh?
Jo crec que està bé.
Vas a sopar i després te'n vas al teatre.
Vine, vés a sopar, pren-te un parell de copetes
i llavors, cap allà.
Llavors entra a l'Eixample Teatre.
A l'Eixample Teatre, llavors...
Jo crec que està bé, sí, l'horari està bé. Llavors, bueno, si anés bé aquests 2 dies, doncs sempre a veure si es pot prorrogar. A l'Eixample.
A veure, gent de l'Eixample.
Esperem-ho.
Per favor.
No, vull dir que la gent de l'Eixample m'han tractat superbé, m'han acollit, m'han obert les portes a l'espectacle sense veure'l, abans de veure'l i tot.
Ah, sí?
Sí.
Però
sí,
això no s'acostuma
sí.
a fer, David,
això
no?
Això no s'acostuma a fer, per tant, estic molt, molt...
O sigui, confiat en tu,
confiat
100%.
Confiat en el 100%, sí, els estic eternament agraït, perquè de fet, l'entrada que vam entrar, la setmana que vam entrar al teatre, vam fer una mini residència tècnica per fer memòries de llums i de sala sí. i tot, i els hi vaig dir, us faré un passe a vosaltres, no?, perquè encara estigueu a temps, si no us agrada, de dir, escolta, penses que no la farem, i no, els va agradar, i perfecte.
Et veus fent un drama o no?
Jo sí, jo sóc actor de tot.
I què? Podrem veure o no?
Un drama o no? Allà a l'Eixample, vols dir?
Sí, on sigui, David. Sí,
bueno, ara últimament estic més amb comèdies, perquè
sí,
també
per
estic
això.
Amb una comèdia del Ramon Madaula girant-la per Catalunya, que l'estic fent amb la Mercè Martínez, que es diu El Tigre, escrita i dirigida pel Madaula, i és una comèdia que també xuta molt bé. Estic fent Burundanga, l'Eixample Teatre, que és una comèdia... que també va superbé. Vull dir que ara estic amb tres comèdies al cap. L'última cosa així una mica dramàtica va ser Jerusalem, amb el Julio Manrique, el grec de fa 3 anys o 4.
I clar,
no em vull encasellar amb la comèdia, perquè m'agrada molt també el drama i tal, perquè...
Mira,
però bueno, ara, escolta'm, ja arribarà.
Ara això et volia dir, allò d'encasellar-te o no, perquè, clar, tots també reconeixem a David Olivares per grans moments com aquest que ens ha regalat al Polònia.
Molt bona nit! Seguim amb aquest episodi de sequera extrema que es deixa notar a tot el territori. El Moianès, per exemple. Les fonts d'aigua ja treuen aigua en pols. Molts estanys del país estan tan secs que... Els
trobes a faltar o no?
No.
Ja vas acabar, jo crec.
No.
Perquè va ser el 2022, juliol, que vas dir fins aquí la meva etapa.
Sí. Vaig acabar amb el Polònia. Bueno, vaig decidir plegar perquè eren 16 anys, també.
16.
Bueno, i ara en farà 18, el febrer que ve. En farà 18, major d'edat, Polònia. Estic molt, molt content per ells i pel programa, perquè m'ho ha donat... M'ha donat molt el Polònia, tant feina, sobretot feina,
sí.
però vull dir també l'estima del públic i sobretot aquesta... Bueno, pots politècnica, no? També cadascú poleix la seva, no? Però vull dir que clar, el Polònia es treballa molt, es grava 2 dies a setmana i es treballa molt de l'actualitat, no? Llavors ha de mirar de pensar un personatge que sigui d'actualitat, fer-ho de seguida, també els guions arriben a córrer corrents mentre estàs maquillant-ho a l'estudi, vull dir, aquesta memòria flash, espontaneïtat, jugar... clar, tot això és un gimnàs espectacular i durant 16 anys, vull dir, hem estat allà dins fent-ho tot i...
Escolta, i David, una pressió, si m'ho permets, perquè clar, moltíssima gent estava ja esperant el gag del Polònia, o sigui, quan passava alguna cosa a la realitat política, no? Era a veure com ho tractaran els del Polònia.
Sí. Sí, és que és un fenomen, el Polònia. De fet, jo sempre penso que si algun dia d'aquí 50 anys tu tinguessis, pots accedir, que podràs accedir amb la pàgina web aquesta 3.cat, espero, tots els Polònia...
Que no hi són, ara no hi són.
No ho sé si són, suposo que sí, a la carta, però que puguis veure, no ho sé, un Polònia del 2000, es va estrenar el 2006, del 2008, per exemple, o del 2009.
Sí.
És com una petita enciclopèdia del que passava aquella setmana.
Totalment.
Vull dir, veuràs el Zapatero fent no sé què, veuràs que... del que passava a Catalunya una mica, no? És com un diari, no? Uh-huh. Un diari de bordo.
Diari de bordo.
Quadern de bitàcora.
Sí, notícies vintage que fem nosaltres, què passava.
Exacte, de Catalunya, no? I diràs, ah, clar, era aquell moment que passava allò, va ser quan el Pasqual Maragall va fer allò, o va ser quan el Montilla es va no sé què, o va passar quan, saps? Quan l'Aznar va dir això
va dir
de no
això
sé
altre.
Què, o el Trump i l'altre, o l'Obama... Clar, és que els hem tocat tots els pals. Llavors, com que parlem d'actualitat els que hi érem, doncs, per altra cosa, vinga, quin personatge, aquest.
Que perquè la gent es pugui fer una idea, que ho heu explicat moltes vegades, però, clar, és dedicació gairebé exclusiva, no?, quan estàveu al Polònia o no? O tu, com tu ho feies?
Bueno, al principi, clar, amb els inicis sí que era exclusivitat total, perquè havíem d'estar... Tenien una sèrie d'actors que eren menys, i llavors ho fèiem gairebé tot, i havíem d'estar, doncs... una mica el lloro de tota l'actualitat política i llavors estava doncs, els 2 dies que es gravava, o 3 si es feia algun extra, doncs disponibles. No? Després, clar, també la màquina es va engreixant, es va, saps?
Es va animant,
hi ha més actors, més actrius, més guionistes, sí. Es va fent, i llavors ja agafes dinàmiques de treball. I, bueno, la feina, o sigui, els 2 dies que es grava sí que és feina, és a tope. Després sí que t'obligaves... cadascú el que volia, eh? Però jo, per exemple, doncs, estar una mica més al lloro de, doncs, del Twitter, de les notícies, a veure què passa, perquè moltes vegades sí que... No, arribaves a un gag, feies un personatge... Per què dic això? No, és que ha passat això i ell l'altre.
Ai.
En sèrio, he dit això? Hòstia, no m'he enterat. Vale, 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 vale. No, i a vegades estaves una mica coix.
I David, a
però t'assabentaves pel sí. Polònia.
I aquest, en sèrio, he dit això?
Sí,
és que a vegades dius...
Exacte. La realitat supera la ficció, sempre. Sempre. Mira, me'n recordo un gag, no és Polònia, però també Cracòvia,
sí.
Que el Sergio Ramos, que el feia el Jordi Ríos, molt sí. Bé, per cert, se li va caure la Copa del Rei davant sí, de l'autocar i tal. Clar, deies, i ara què fem?
És que això és imperdurable.
Perquè se li ha caigut de veritat.
És molt fort.
I tot i així van reblar el clau
sí.
Fent diferents moments de la història al Sergio Ramos que li donaven coses i li queien. En les quals recordo que van fer el Michael Jackson quan va sortir, em sembla sí, que va ser a Rússia
sí,
o no sé què, d'un hotel amb
el, nen,
amb el
no?
Nen, que li va dir, Sergio, aguanta-me.
Aguanta-me-lo, no.
I se li queia el nen, pobret, i Michael, no te lo vas a creer.
No te lo vas a creer.
Sí, sí.
No, però és aquesta manera que teniu, si m'ho permets també l'aquí, perquè tu, clar, 16 anys, no?, vas
sí.
Estar, de donar-li aquest gir i aquest punt d'humor, buscar-li el costat més simpàtic.
Sí, sí, sí.
Que ara, també és complicat.
Tiraré una llança als guionistes, perquè molts també els hi deien, bueno, i els actors també quan ens veuen pel carrer, és que us ho donen tot fet, eh?
Ui.
És que us ho donen tot fet. I no, a veure, bevem d'una actualitat molt, molt, molt agosarada i molt maca, però costa molt, eh? Vull dir, els guionistes, jo els hem trec el barret, perquè ells sí que estan des de... Crec que divendres descansaven, perquè ja entregaven el programa dijous, però ja dissabte, diumenge, dilluns i dimarts ja estan, a veure què fem.
A veure què fem.
A veure, saps, sí. Quins gags fem, de què passarà. Per això es graven els dimecres i els dijous, perquè està just al mig de la setmana, i tot el que gravis dimecres encara poden generar notícies. I dijous al matí encara es pot generar alguna notícia. Perquè sí que a nivell polític i això, tot el peix es ven fins al dijous.
Sí.
Val? Els divendres també els polítics foten
sí,
el camp,
sí,
descansen, fan alguna
sí.
Altra cosa i ja està. Però vull dir, de dilluns a dijous tot el peix es ven aquests 4 dies. Llavors tenir una mica de marge per si el dijous a les 12 del migdia
passava
hi ha una
cosa.
Ràpidament puguin dir, escolta, a veure, aquí tenim el Toni Albaves, vine i fes, i sí. Digues i fas. I a vegades, i alguna vegada a la tarda, a les 5 de la tarda, gravar alguna coseta per començar el programa que havia passat a les 6 de la tarda del dijous, i molta gent feia, però com heu tingut temps de fer tot això? Si ha passat fa 2 hores? I amb això sí que som excelsos.
I l'altre és que tots els actors que participeu al Polònia, a Cracòvia, no sou imitadors, perquè això és un altre, no?
Això també és un altre. Jo, per mi, personalment, sí. D'imitadors purs, al Polònia n'hi han passat 3-4.
O sigui, l'Atre, no?
L'Atre, l'Oriol Cruz, company de RAC1,
sí.
A les tardes amb el Clapés, Pep Plaza, i el crec que ve el Raül Pérez, que el Raül Pérez ho està petant ara per les Espanyes,
sí.
A l'intermedi i això i tal. I no me'n deixo cap, no? Així d'imitadors purs, eh? I que després han anat millorant molt com a actor i actrius. Bueno, com a actors, perquè són 4 imitadors. Homes. Els altres companys som actors.
Sou actors?
Som actors que el que fem és... Bueno, tenim el timbre de veu que tenim, podem arribar d'aquí a aquí, 2 octaves més amunt, 2 octaves més a baix, podem... Però que li donem un punt de vista i fem personatges, no? Vull dir que no cal que s'assembli. Jo, per exemple, quan escolto el meu Tomàs Molina, ja no trobo que s'assembli gens.
No?
El Molina, de veritat. Jo, no. Ara, sí que, com que m'agrada molt el mim... Jo el que intentava era l'aire, sí. La prosòdia. O sigui, si la gent, si jo em veia fent Molina i com sé què, com es belluga i com fa i tal, de veu, i em sortirà. I la gent la va veure. Clar, és que també...
Va marcar molt,
va ser un fenomen, sí. Jo encara
encara t'aturat?
Sí.
Bueno, clar, és que no fa res.
I me'n faig... Bueno, és que fa 16 anys també, penso, i ara sí que em fa 2 que no surt, i encara m'aturen, no? I clar, penso... Ostres, no, encara no en soc conscient, perquè el dia que s'estrenava va ser un 2008, un octubre del 2008, i el Toni Soler, al novembre, em deia, escolta, trucarà la Mònica, que aleshores era directora de TV3.
Mònica Terribas.
Mònica Terribas. I diu, potser per fer les campanades, amb el Tomàs, de veritat. I dic, què? Però si ha arribat que no li agrada gens, això. Bueno, i al final s'hi va reixir i vam fer la... Vull dir que vaig passar de fer un personatge a presentar les campanades en un any i el mateix any. I després, és clar, Bé, vam estar 2 o 3 o 4 o 5 anys posant-lo cada setmana, fent una cosa. Va néixer el Mini Molina, li feien fer de tot. Al final ja eren com dibuixos del Coyote i el Correcaminos, no? Perquè ja li feien fer de tot. I al final els guionistes també els va explotar el cap i van dir que ja no sabem qui més fer-li, doncs deixem-lo descansar. I de tant en tant anava sortint. I jo crec que l'èxit del Molina és que... Clar, el Tomàs Molina fa 35 o 36 anys...
Que està treballant.
Que entra a casa nostra. No? Si ara enguanya, vull dir, ara hem fet 40 anys, TV3, doncs, bueno, això, no sé si els 40, però 38, 36, 37 els fa.
I ell, que hi és, sí.
Llavors és molt proper nostre. Llavors,
clar, és la família, ja, no?
Que de sobte sortir el Tomàs Molina, doncs clar, era una cosa nostra, no?
Però tu dius això, que ho has deixat, perquè no? Que no ho trobes a faltar, ara ja, David.
No.
I per què vas decidir fins aquí?
Bueno, és multifactorial, eh? Primera... Perquè ja el Cervellet no em donava permès, o sigui, a l'hora de proposar personatges o de... Cada cop em costava més. Això una. Després també les dinàmiques, als 16 anys també és molt... Vull dir, hi ha un moment que sí que pesa, no?, que ho notes. Després, per exemple, clar, també la... I és normal, la productora, cada cop anem agafant més actors, actrius, i això, no hi ha feina per tothom, els pressupostos van baixant, són els que no van baixant. Per tant, el que a vegades, com a feina, soc autònom, a vegades treballaves doncs, 4 o 6 dies al mes, doncs a vegades es convertia en 1 o 2. No perquè no en volguessin, sinó perquè és el que hi ha, no? I tota una sèrie de coses que al final... i tenia ganes de fer altres coses i no desempallegar-me del Molina ni dels personatges del Polònia i tal, però bueno, també anava fent anys i pensava una tard o d'hora també que una cosa podia casar amb l'altra, també sempre he pogut anar fent altres coses, però jo sóc home de club i els dimecres i dijous me'ls guardava per ells, saps, quan ja no ho demanaven. Llavors, a vegades sí que anava sortint més feinetes i a vegades havia de triar i no, et pots esperar dimarts que sabré si dimecres o dijous gravo. Hi havia un moment que pensava, escolta, ja està. Tampoc treballava tant. Els personatges bons ja estaven donats i també va ser un moment de, escolta, mira, deixem-ho abans de fer-nos mal, perquè ja està, no passa
mira,
res.
Mira, Toni Soler deia, a Polònia no serà el mateix sense un dels seus actors més complets, versàtils i bons, bon company.
Que maco, li agraeixo molt les paraules. Menteix, però...
Menteix.
No, però li agraeixo molt les paraules.
De ben segur que no és així. Teniu constància, també, David, que no és així. Clar, ara ho deies, anem acabant, eh? Fins a quin punt és important, també, per la carrera d'un actor, fer la tria, no?, dels personatges, aquest camí, que és importantíssim, no? Entenc.
Sí, dius en el Polònia o la vida en general?
A la vida en general.
Sí, a veure, nosaltres el que volem és treballar. És treballar. Llavors, tant de bo, si tinguéssim... Mira, és que pots fer... tens 4 textos, no?, de teatre, doncs, bueno, pots triar des del que t'agradi més, des del que paguin més, no sé, pots, des del lloc on es farà, amb qui treballaràs, hi ha molts factors, no? Però a vegades això no passa tant i a vegades doncs, surt una coseta i l'agafes, i una altra, i l'agafes, i una altra, i l'agafes, sí. I les agafes totes perquè no tens feina. Bueno, tens feina, no tens tanta de feina, sí. No? I després tu passes bé amb totes, eh? Vull dir que... ja arribarà, suposo, que pugui triar projectes.
Mira,
De moment estem amb l'Espia, que és l'Estimar.
La gent que tri, exacte, els divendres fins al 29 de setembre, podeu veure el David Olivares fent de l'Espia, que es va estimbar a l'Eixample Teatre. Aquesta, podríem dir, com has començat tu, David, dient que és una pel·lícula dins d'una obra de teatre, exacte. I una obra de teatre dins d'una pel·lícula.
Exacte. Tu t'ho vas passar bé?
Jo m'ho vaig passar molt bé, però ja està.
Vas passar una horeta i 10, agradable.
Exacte, perfecte. Doncs acabes la setmana amb un somriure.
Perfecte. Doncs això ja em dono per satisfet.
Doncs vinga, va, aneu-lo a veure, al teatre.
Vinga, veniu, sisplau.
Moltes gràcies, David.
A vosaltres.
Ràdio Estel. Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant. El teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Va, 7 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Què us passa, Marta Jarque?
No, problemes de connexió, ja estem connectats.
Que aprofiti, eh?
Gràcies.
Has dinat.
Bé, sí, sí. Bo? Molt bé, sí. Molt bé. Contenta.
Contenta. Qui també està content amb nou mòbil, per cert, és l'analista i expert en relacions internacionals i també professor associat de Relacions Internacionals de Blanquerna a la Universitat Ramon Llull, el Manuel Manonelles. Com estem?
Molt bé, bona tarda.
Com va el mòbil?
Fem el que podem.
Podem explicar l'anècdota o no, Manuel?
Sí.
Què t'ha passat? Per què tens nou mòbil?
Bueno, perquè bàsicament aquest cap de setmana la meva filla petita de 3 anys va decidir que el meu mòbil estava brut.
Ja
i se'n va anar a netejar-lo amb aigua.
Ja està, clar.
És que... I va venir tot feliç amb el seu pare, amb el
3
mòbil.
3 anys, eh?
Està net.
I tu no està al mòbil.
I està net.
Sota l'aigua.
Exacte. I més net no podia estar.
De tot. Va fer una netejada que no es va obrir.
Exacte.
Ai, Déu. Sí. A veure, la intenció és maca.
Sí, per això no...
No para, el professor de rebre comunicacions,
no, estic intentant d'entendre que...
Cases amb relacions internacionals.
Segur.
Clar,
no,
parla amb gent de tot el món.
No.
És molt important.
Ara és la dona, que no...
Això també és important.
Que no fa gaire que hem parlat i no entès que no...
Que no pots parlar ara.
No.
Ah, si se'ls està escoltant, com es diu la teva dona?
Potser també l'està netejant el mòbil amb ella.
Ah, no fos cas.
Exacte.
Carai.
Com es diu la dona?
Berta.
Que ha rebut el missatge, eh?
Sí, ara hi ha parat, ara hi ha
ja
parat.
Ja està.
Sí.
Amb el Manuel Manonelles, com sempre, ens situa i ens desgrana els grans temes del moment. Cada 15 dies el tenim aquí a Fabricació Pròpia i ens fixem en 3 països que cal tenir en compte, avui que és dilluns. Manuel, avui per on comencem?
Bueno, avui començarem per Líbia, no? Que és un país doncs, que en aquests moments doncs, està passant una situació molt complicada. I bé, crec que val la pena doncs, parlar-ne una mica, no?, de les raons a fons de per què veiem el que estem veient en aquests moments.
Els equips de rescat no donen l'abast eterna a l'hora de treure cadàvers de restes d'apartaments, de carrers irreconeixibles, de racons plens de fang. Ja fa 4 dies de la catàstrofe i la por és que la descomposició dels cossos provoqui malalties i epidèmies. Falten moltes bosses mortuòries i moltes mans per socórrer una ciutat on l'ajuda arriba en comptagotes i que pot haver perdut fins al 20% dels seus habitants de cop.
Clar, les imatges que podem veure, que rebem, són realment catastròfiques. Avui hem sabut que la xifra de morts arran d'aquestes inundacions al país ha pujat als 11.300. Clar, estem parlant d'una autèntica catàstrofe, Manuel, fruit també d'aquests fenòmens extrems i conseqüència, una vegada més, de la crisi climàtica.
Efectivament. El que hem estat veient de manera clamorosa aquest estiu, no?, d'aquest increment... O sigui, per una banda hem patut les onades de calor,
sí.
Això que més o menys tothom més o menys sabia que acabaria arribant, però com que no arribava anàvem fent. Però per l'altre hi ha aquest altre escenari, que és l'escenari que segurament estava previst però que no havíem integrat socialment, que és el dels episodis aquests extrems de climàtics, no? Que s'estan disparant a una velocitat molt important i que segurament encara va més ràpid del que estava previst, no? I que això genera situacions com la de Líbia, com la que ha generat en altres entorns. En el cas de Líbia és diferent, perquè a més hi ha una situació d'estat fallit, que aquest és el que explica doncs, que s'hagin trencat les dues preses i que la dimensió del desastre sigui molt més gran, no? Mm-hmm. Però crec que és important que tinguem en compte que un dels efectes que potser havíem subestimat del canvi climàtic era aquest increment de les catàstrofes, diguem-ne, meteorològiques vinculades al canvi climàtic, que, a més, ja fa anys que s'està veient que hi ha un creixement. De fet, els primers que ho van estudiar van ser les empreses, diguem-ne, d'assegurances i contrassegurances, perquè de cara al seu negoci van ser dels primers sectors de negocis que van integrar aquest tema dins dels seus plans de negoci. De fet, ja fa 10 o 15 anys, crec que era Múnich, que era una de les grans empreses a nivell global, doncs calculava ja, però amb números, diguem-ne, des d'una perspectiva empresarial, unes pèrdues anuals d'uns 200.000 milions de dòlars a causa d'aquesta situació, no? Que és curiós, perquè després quan parlem tant de justícia climàtica, quan parlem tant de com confrontar el canvi climàtic, la xifra que hi ha damunt de la taula, a la que no arribem, és la de 100.000 milions l'any. Que després la gent diu, oh, 100.000 milions l'any, estan bojos. Però resulta que no només hi ha, només amb tempestes, amb tifons, amb no sé què, tot això, els costos ja són el doble, no?, que aquests 100.000. Per tant, crec que és important, doncs, que en siguem conscients i que tots ens estem adonant que això no és un fet puntual de que ara hi ha una tempesteta més aquí un fibló allà, no?, com és, ara s'ha de dir, doncs, aquí, sinó que és una qüestió substancial i que segurament no teníem prou integrada, doncs, amb el que implicava el canvi climàtic, no?
Quines conseqüències té això per Líbia?
Home, per Líbia...
Perquè, clar, ja era un país...
Líbia és un desastre. Hem de tenir en compte que Líbia és un estat fallit des de les primaveres àrabs, que això ja fa uns anys, la caiguda de Gaddafi, i en aquests moments hi han dos governs, un a l'est, un altre a l'oest, uns defensat per la comunitat internacional, l'altre defensat per altres països, entre ells Rússia, i, per tant, és un país que no està governat. I a l'on està governat, una cosa és el que passa d'una setmana a una altra, quan ja portes pràcticament, no ben bé, perquè això va ser el 2011 i ara estem al 23, però quasi ve una dècada de desgovern, doncs ningú fa les coses que el govern ha de fer i que normalment la gent no se n'adona, que és mantenir.
Com afronten aquests països que tan inestables a reptes com aquest del canvi climàtic, que s'han de prendre moltes decisions?
És que no els afronten. O sigui, un estat fallit és això. És a dir, mentre no passa res, doncs la vida segueix més o menys normal, venen unes inundacions terribles, difícils de controlar, però, clar, s'emporten dues o tres preses i això fa que el nombre de morts es dispari, no? Per tant, clar, aquí s'hi han sumat dues situacions molt complicades. Una situació inexplicable. Unes setmanes abans hi havia hagut unes pluges torrencials a Grècia i que no s'havien vist a la història, i van ser dramàtiques, però les conseqüències no van ser els mateixos. El mateix havia passat a fer un parell de mesos a Milà i a certs parts d'Itàlia, no? El problema és quan passa en un país com aquest,
clar,
que, esclar, les infraestructures... No es... Clar, hi ha coses que tenim assumides, clar. Un país amb situació total de subdesenvolupament, doncs mira, si no té preses, no es poden trencar les preses. Eh? Un país que doncs, ha tingut un cert nivell de desenvolupament i que ara porta pràcticament 10 anys, on bàsicament el que és una lluita pel control del poder i dels recursos naturals, doncs es troba en situacions com aquestes. I molt difícil d'entomar, eh? Perquè ara aquí veurem qui és capaç doncs, de reconstruir aquesta situació a partir del moment doncs, que de moment no sembla clar que cap de les dues faccions estigui en disposició doncs, de... I això també explica gran part de la crisi dels fluxos migratoris, no? Diguem, històricament, doncs, aquests estats del nord d'Àfrica, que tampoc estaven dirigits per personalitats especialment agradables, doncs feien una miqueta com de barrera de contenció de la migració il·legal, no? O de les situacions irregulars. Quan tot això ha desaparegut, doncs per allà va passant gent, que, a més, resulta que és gent que va incrementar la quantitat, perquè si aquí hem passat la onada de calor que hem passat, però bueno, entre el que té l'aire condicionat i el que no se'n va al refugi climàtic i el que no se'n va no sé on, clar, els països del centre d'Àfrica o la mateixa Líbia, la situació no són les mateixes. La temperatura és molt més alta, això provoca que molta més gent doncs, tingui la intenció de marxar i passa el que hem vist fa 4 dies a Lampedusa.
Una altra de les claus que hi ha una catàstrofe d'aquesta magnitud, com per exemple la que parlem ara de Líbia, són les ajudes internacionals. Ara en parlarem del Marroc, però, és clar, en països com Líbia, que potser també hi ha tants enemics també en aquest mapa internacional, com es gestiona això? És a dir, com poden els altres governs o altres institucions ajudar a països que tenen aquesta inestabilitat a les institucions?
És una situació molt complexa, perquè la comunitat internacional reconeix el govern de Tobruk, a la praxis qui mana més és l'altre, i per tant el que està a Trípoli, i per tant la situació és molt complexa. També és cert que la situació és de caos tan elevat que en aquest cas fins i tot no s'ha fet els processos habituals, com sí que està passant al Marroc, com una situació bastant escandalosa, on els països no poden enviar ajuda fins que el país no ho demani.
Això és molt
greu, Va, però és com està muntat el món, diguem-ne. Llavors...
Però la seva jerarquia, perquè jo, de debò, desconeixia totalment la jerarquia que tenia en el Marroc, perquè em sembla que només, quan va passar aquesta desgràcia, només hi havia tres països que estaven, diguéssim, que podien entrar, no?, amb l'ajuda internacional. No sé si era França, no?
No, França, si no... precisament, és un dels que han bloquejat.
Ah, quins eren aquests tres països que... que Marroc va decidir que sí, que podia entrar, i quin és el criteri?
Bàsicament, és que el criteri...
Bueno, perquè el rei... ara anirem a parlar, però és que
crida l'atenció. El problema és que el criteri que es fa servir és un criteri geopolític. És a dir, la geopolítica i l'interès d'estat passa per damunt de la vida de les persones. Perquè mentre França estava disposada de volcar-s'hi, fins i tot Algèria, que s'hauria de veure si jugava net o no jugava net, doncs l'estat del Marroc diu que ells tenen uns interessos geopolítics, que és el Sàhara Occidental, i aquells països que reconeixen que el Sàhara Occidental forma part del regne de Marroc, aquests poden entrar tots. Aquells que no ho fan, no els deixem entrar perquè no tenim clar si volen entrar per això o volen entrar per un altre aspecte, no? Per tant, això realment et demostra doncs, que... I més en un context de creixement... Marroc és diferent, no té a veure amb crisi climàtica, és un terratrèmol, n'hi havien hagut d'anteriors, aquest ha sorprès per la seva agressivitat.
Ara en parlarem.
Però bueno, ja ho veurem, també és un tema d'escales, és a dir, l'escala crec que va ser 7. 6 en 8, clar, depèn de quin país 6 en 8, ho destrueix amb tot, clar. I depèn de quin país estàs preparat, com el Japó, la gent se'n va passejar.
Ara anem cap al Marroc, entrem més amb aquest tema, però de fet la xifra, ara ho dèieu, 11.300, no?, ha pujat, però diria que les persones desaparegudes són 10.000 persones que estan desaparegudes a l'Ibia.
I de fet mai s'acabarà saber. Exactament, perquè a més tampoc hi ha les infraestructures per saber-ho. Clar, portem un país fallit. Vol dir que durant 10 anys la canalla que neix, com es registra, com es renoven els permisos, diguem-ne, tot. Vull dir, es creen uns buits administratius complexes. Jo recordo en la meva època, en una situació molt diferent, jo havia fet d'observador electoral i em va tocar bastant anar pels Balcans i tot això, allà també tenien un lío immens. Perquè amb la guerra, els canvis, diguem-ne, clar, les neteges ètniques que havia ocupat la casa d'aquí, els títols de propietat venien de l'època soviètica, on els títols de propietat eren molt diferents als actuals, no? Qüestions que semblen tonteries, però que després afecten el dia a dia de la gent, i estic segur que, per desgràcia, doncs, a Líbia...
Doncs no perdem de vista, sobretot, anem de parlar més de Líbia, però també avui, Manuel, volem passar pel Marroc.
L'Ibrahim Aitzaït encara no s'acaba de creure el que li ha passat. Està sobre la runa del que era casa seva, trencat pel dolor. Aquella fatídica nit, tota la família eren a casa, a punt de sopar, quan la terra va començar a tremolar. La seva dona, dues filles i la seva mare van poder salvar la vida, però no Mohamed, de 13 anys.
Mohamed, miskin, Allah-hi-rahmo, miskin, Allah-hi-rahmo, miskin. Papi,
Van ser terribles hores d'angoixa i desesperació, sentint només crits i gemecs en la foscor de la nit. Ens ensenya el que queda del seu menjador. Ara viuen en la tenda que els ha proporcionat el govern i agraeix al rei la seva generositat.
Que si ens situem al Marroc, la darrera xifra oficial de morts és de 3.000, tot fruit d'un devastador terratrèmol, recordem un Manuel que dius ha posat damunt la taula problemes a banda de sistèmics del país. I ara abans ho comentàvem amb la Marta, també amb tu, no? Aquesta jerarquia que Mohamed VI, quan es va donar la notícia, crec que va ser divendres a la nit, ell estava, que sí que estava a França.
Estava a París, sí.
Estava a París.
Passa llargues temporades a París.
El rei no va tornar a Marroc.
No es va deixar...
No es va activar res.
No es van deixar prendre certes... No, sí que es van activar els serveis d'emergència més bàsics, però, per exemple, doncs, no es van prendre decisions substancials com la d'acceptar o no acceptar l'ajuda internacional de diversos països, i fins i tot, a hores d'ara, encara hi ha països que tenen molt limitada. És a dir, França només s'han deixat entrar els voluntaris, no s'ha deixat entrar, diguem-ne, ajuda oficial del govern francès, no? I això té molt a veure, doncs, amb la posició doncs, del Marroc i del contenciós del Sàhara Occidental, etc. Però realment és una situació que xoca, no? Perquè, dintre de tot, el Marroc, fins fa 4 dies, era considerat un dels països més desenvolupats de l'Àfrica. De fet, té un cert prestigi si tu ets al Senegal o ets d'altres països francòfons, enviar els seus fills a estudiar a universitats marroquines perquè es consideren arrabats, sobretot, doncs, que són especialment de qualitat, aquells que no poden anar a França, que ens entenguem, no? Que nosaltres enviem aquí als Estats Units, els d'Amèrica Llina venen aquí, doncs els de Senegal o d'alguns on se'n van. És tot un procés curiós, aquest, no? I és un país que funciona en línies generals, administrativament, amb les seves coses, i ha sobtat molt, primer, la virulència del terratrèmol. 2, que certament no estava preparat el país. Però 3, aquesta lentitud. Aquesta lentitud, perquè mira, jo si el cap d'estat, el monarca, viu a París o viu a Kuala Lumpur, jo no m'hi fico. Això ja resultaran els marroquins. I si triga més o venir o no, és una altra cosa. Ara, aquest criteri que els interessos geopolítics de l'estat són més importants que les vides de les persones del seu propi estat, i no estem parlant d'un, dos, tres.
Exacte.
Estem parlant d'una situació dramàtica com el Marroc no havia viscut en dècades, no?
Però si t'hi fixes, el tall que hem escoltat abans, el ciutadà agraïa l'ajuda que li havia proporcionat precisament el rei.
I qui és el guapo que no s'atreveix?
La pregunta és això, és a dir, en tenen consciència la població marroquina realment d'aquesta inacció del rei? O com ho interpreten?
Jo crec que això ho veurem. Jo no puc parlar per la ciutadania marroquina. A més, clar, Marroc es troba en una situació fins i tot abans del terratrèmol, on hi ha una separació brutal entre el camp i la ciutat. Sí. No? Sobretot, com que aquí ha afectat a la zona muntanyosa, més de cap a l'Atlas, sí. El tema dels accessos és molt més complicat, perquè hi ha zones molt més planes on s'hagués pogut accedir més fàcilment. No? I és cert que tu vas a certes zones de Marrakeix, de Rabat, de Casablanca, i et sembla que estàs passejant doncs, per ciutats europees, no? amb alguns aspectes, no? De funcionament i, a més, d'una certa capacitat econòmica, etcètera, etcètera. No? Aquestes desigualtats pesen més quan es troba una situació com aquesta. A partir d'aquí, clar, el Marroc, el rei, no és només el rei, també és el descendent del profeta i el comandador dels creients, de tots els creients, segons ell és el líder de tots els creients, creguin més cap a un costat, cap a un altre, i per tant és una situació especialment complexa. Jo no ho sé, a mi se'm fa difícil pensar que això no tindrà un efecte, diguem-ne, de la població sobre la seva, diguem-ne, percepció o relació amb la figura del monarca. I, a més, el poc que s'ha vist, pues, no sé, recorda pues, les visites del Kim Il-sung, quan fa, no?, aquelles on tothom aplaudeix i tothom està tan content. I és curiós, perquè aquest monarca, quan va començar, que va succeir el seu pare, Hassan II, va generar grans expectatives, perquè sí que va aplicar reformes, va crear institucions per promoure i, diguem-ne, facilitar el tema dels drets humans. També era bastant partidari en un context complex doncs, de regular la qüestió de gènere amb un cert favor de la dona, i encara continuem amb casos, vull dir, hi ha dones marroquís importants, diguem-ne, ocupant posicions del director general de la UNESCO, d'altres, etcètera, etcètera. No? Per tant, xoca que en un context com aquest doncs s'hagin pres les decisions que s'han pres, i a mi se'm faria molt difícil pensar que això no tindrà cap tipus d'efecte. A partir d'aquí ho veurem.
Fem una cosa. Abans de passar a l'Índia, que també volíem parlar amb aquest Mapa Mundi avui amb el professor Manu Nelles, deixeu-me explicar-vos que hi ha hagut sorpresa en la roda de premsa que s'està oferint ara mateix, que està tenint lloc a la roda de premsa de la nova seleccionadora de futbol femení d'Espanya. Montse Tomé ha convocat a 15 campiones del món, tot i que aquestes havien expressat doncs, la seva negativa a ser seleccionades. I, a més, una altra de les sorpreses és que no ha convocat a Jenny Hermoso, recordem-ho, la jugadora doncs, que ha protagonitzat la polèmica amb Luis Rubiales. En el punt de les 5 ens amplia aquesta notícia als serveis informatius, però a 6:15 de la tarda, recordeu que avui al Fabricació Pròpia tenim tertúlia esportiva, la Júlia Juli ens explicarà encara més tot el que ha donat de si, perquè encara està parlant Montse Tomé, i ho comentarem amb Josep Maria Minguella i el periodista del Mundo Deportivo, Joan Puquí, que estarà amb nosaltres. Dit això, ara anem cap a Índia, perquè n'hem parlat aquí al programa, Jarque, però volem saber quin és el parer del professor Manonelles.
Aquesta invitació de la presidenta de l'Índia a un sopar del G20 ha aixecat una gran polseguera. Drupadi Murmu es refereix a si mateixa com a presidenta de Bharat i no com a presidenta de l'Índia. El primer ministre Narendra Modi també va utilitzar Bharat en el seu viatge a Sud-àfrica fa uns dies, cosa que ha disparat els rumors sobre els plans del govern per canviar el nom. Bharat, Bharata i Hindustan són noms precolonials en diferents llengües índies i s'utilitzen tant al carrer com oficialment. L'Índia té 780 llengües, de les quals 22 estan reconegudes a la Constitució. No hi ha llengua nacional, tot i que l'idioma oficial és l'hindi i Bharat és com es diu el país en hindi. A la Constitució es recull aquest nom una vegada.
Doncs aquests són fragments dels companys de TV3 que bé ens explicaven tot aquest mapa mundi que ens ajuda a interioritzar-ho, diguéssim, amb el professor Manonelles. Què passa amb l'Índia? Com valores, Manol, aquest canvi de nom?
A veure, això és molt propi del primer ministre actual, Modi, que per una banda està fent una agenda molt, molt agressiva, diguem-ne, per situar l'Índia, diguem-ne, com una de les grans potències mundials, i això s'ha vist recentment, diguem-ne, amb els frec-a-frecs que hi ha hagut al voltant del G20, aquest mateix reunió del G20 on hi havia la invitació. Si s'ha fet en aquest moment també és perquè segurament volien donar la màxima projecció mediàtica a aquest petit símbol, no? El que és curiós és que es faci veure que aquesta iniciativa és anticolonial quan, en el fons, és una iniciativa nacionalista i jo diria que il·liberal, perquè, en el fons, el que estàs dient és canviem el nom de la Índia, on ara, més o menys, tothom s'hi sent identificat, partint de la base que no és cert. És a dir, que els anglesos feien servir el nom de la Índia? Sí. Que el nom de la Índia se la van inventar els anglesos? No. Ja des d'Alexandre el Magne, tota la zona regada pel riu Indus agafava un nom semblant al de la Índia. Per tant, no es pot dir que és el nom colonial, que els colonials, que l'imperi colonial feia servir, sí que bé, d'aquella època no. Però, clar, hi ha una petita qüestió. Dins dels 1.400 milions de persones que viuen a l'Índia, no tots parlen hindú. Llavors, és canviat un nom que fins ara era acceptat per tothom a un nom de la majoria hindú. Però, clar, en un país on la minoria, com la minoria musulmana, pot estar al voltant dels 200 milions de persones, clar, tu pots generar unes situacions especialment complexes. I Modi és conegut precisament per tenir una agenda nacionalista hindú molt radical, en contra d'unes minories, però que, esclar, no són menors, diguem-ne. Dins dels 1.400 poden quedar més o menys dissoltes, però és molt difícil dissoldre la idiosincràsia de 200 milions de persones. No? Per tant, doncs, per una banda hi ha aquesta dimensió, llavors ells ho fan amb aquesta presentació com anticolonial, per dir que escolta això, però en el fons doncs, el que estan fent doncs, és avançar una agenda doncs, que és complexa en un context que és curiós, no? Perquè per l'altra banda doncs, ells estan fent tota aquesta promoció d'Índia com a gran potència, han tingut la reunió del G20, Xi Jinping, el president de la Xina, no hi ha anat. I potser no hi ha anat perquè...
Per què?
Potser no hi ha anat perquè l'incomoda, precisament, una Índia que cada vegada va agafant més força.
Pes. De fet, tu ja ens ho vas dir la temporada passada.
De moment ja és el país amb més població del món.
Correcte.
I que tradicionalment havia jugat al joc de la neutralitat, el continua jugant, però que es deixa estimar. Es deixa estimar per Estats Units, es deixa estimar per altres, i clar, la Xina ha vist doncs, que, per una banda, una ja no és el país més poblat del món. Segon, té la Índia, que a més està fent el joc amb Estats Units. És a dir, per una banda, la Xina i la Índia van junts no condemnant a Rússia per la invasió d'Ucraïna, però, per l'altra banda, la Índia es deixa estimar per Estats Units de cara a contenir la Xina. No? Per tant, aquí hi ha una qüestió ben clara de hegemonies i de lluites i de prestigi, que també ho hem vist aquest estiu a la Lluna, no? Quan la Índia ha sigut capaç d'enviar el primer coet que ha aterrat a la Lluna doncs, a la zona fosca de la Lluna, cosa que no havia aconseguit ningú, i que als mateixos moments els russos ho havien intentat i que no se n'havien sortit. No? Però és curiosa, perquè una de les cartes que habitualment Índia juga per presentar-se al món en positiu és que és la democràcia,
és la democràcia més gran del món,
no? Però, clar, és una democràcia liderada per un senyor que està fent una política, doncs, complexa.
Doncs ens quedem amb aquesta política complexa. Què et sembla?
Em sembla molt bé.
I ens tornem a veure d'aquí 15 dies, que et posaràs al dia amb aquest mapa mundi el professor Manonelles, analista i expert en relacions internacionals i professor de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Moltes gràcies, Manuel.
Encantat.
Vinga, que temps de notícies i tornem a la fabricació.